Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Ràdio Vilafranca.
La vostra ràdio.
Penedès en xarxa. Amb la participació de Ràdio Vilafranca, Ràdio Sant Sadurní, Canal 20 Ràdio Lèrdola i Domenys Ràdio.
El racó solidari d'aquest abril ens transporta al sud de l'Índia i al Nepal també, perquè coneixerem la tasca i els projectes de la Fundació Vicente Ferrer de la mà de tres de les seves integrants a l'Alt Penedès, l'Isabel Torrents, la Lourdes Artís i la Marisa Martí. Bon dia a totes tres.
Bon dia.
Molt bon dia.
Acompanyades, com sempre, al racó per la tècnica de cooperació i solidaritat de l'Ajuntament de Vilafranca, la Teresa Planes. Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Teresa, fa molts anys que treballeu cos a cos amb la Fundació.
Sí, la Fundació Vicenç Ferrer ja forma part de la Comissió de Solidaritat i Cooperació des de fa molts anys i participa activament en la comissió, portant el seu granet de sorra, no?, amb tot el que anem portant a terme des de l'Ajuntament. I bé, doncs ens semblava que podia ser molt interessant que poguéssim venir en aquest racó solidari per explicar la tasca que es fa des de Vicenç Ferrer, amb la Marisa i les seves companyes, i en això estem.
La Marisa Martí forma part d'aquest nucli dur de l'Associació El Penedès des de fa una colla d'anys, ens ha acompanyat en altres ocasions, i veig que mica a mica aneu sumant companyes de viatge, no?
Sí, mira, aquí les tens.
Fantàstic. Marisa, així a tall d'arrencada, per trencar el gel, quins són els projectes, el tipus de projectes de la Fundació Vicente Ferrer?
Mira, la Fundació té diversos projectes, a Nallan, a Anantapur, a la Índia, i també intenta ara abarcar altres països, com per exemple va fer a València, quan els Aiguats doncs, va voler col·laborar a València, i a més per una qüestió molt bonica, que és que els padrins, que sobretot n'hi ha a València, perquè Vicenç Ferrer era d'allà, doncs amb tot el que havia passat els hi van dir des de la Fundació: mireu, no col·laboreu més perquè prou feina teniu aquí a València, deixeu-ho estar. I en canvi ells van voler continuar col·laborant amb la Fundació, tant sí com no. I arrel d'això van pensar: ostres, doncs mira, els hi retornarem en forma d'anar a ajudar allà també. Bueno, això és un exemple, o ara doncs a Gaza. També col·laboraran a Gaza, també s'han obert de cara al Nepal, que és on van estar les companyes, i també en alguns llocs d'Àfrica. O sigui que no paren. Com que ja tenen molts coneixements, molta experiència, doncs intenten repartir-la. I bueno, aquests projectes ja sabeu que són sobretot per infància, amb el que és educació, el que és sanitat, els hospitals, que també em sembla que alguna vegada t'he comentat que quan hi va haver-hi la Covid eren ells els que ajudaven amb la gent d'allà. O sigui, la Fundació va posar els seus hospitals, Batara Pali, a disposició de les persones d'allà, i, per exemple, també el tema de les dones, no?, que també estan protegides. Eren elles les que feien mascaretes per la població en general, també. I bueno, l'altre tema d'ells és l'ecologia, l'habitatge, perquè això és important, que cada família tingui la seva caseta, una caseta molt modesta, però així cada família té la seva, amb les dones, com he dit, i la discapacitat. Tenen escoles especials, per exemple, per nens albins, per nens cecs o discapacitats. Vull dir que...
Un dels projectes més coneguts, segur que els oients els ressona arreu del món, són els apadrinaments. Així va començar la Fundació, no?
Exacte. I amb això doncs, és com més s'arriba a tota aquella comunitat. I amb un apadrinament que estem parlant de 20 euros al mes, 21 euros al mes, que sobre, a més, doncs, per la llei de mecenatge pots desgravar bueno, la major part, doncs pots donar suport amb el nen que tens apadrinat, nen-nena, pots triar-ho, i representa que t'escriu i t'explica doncs, la seva vida, què va fent, i amb això doncs, tu també, si vols, pots anar a visitar aquest nen a Anantapur, que, per exemple, és elles perquè encara no van poder anar a l'Índia perquè hi havia problemes amb el govern, però si haguéssim pogut anar a la Fundació, haguéssim pogut anar a veure pues, mira, els nens apadrinats, o si un dia doncs, també elles es fan padrines, podran anar a veure el seu nen i portar-li regals i, bueno, i veuran com evoluciona, no? des de petit fins que, doncs, fins que faci estudis. I...
Fins quan dura l'apadrinament? Fins que es fan majors d'edat o sí, va més enllà?
Sí, en principi fins que es fan majors d'edat, però si vols continuar, perquè aquell nen doncs, vol continuar estudis. Per exemple, clar, amb el començament pagaven el que era... La seva infància, però després aquests nens han volgut ser metges, han volgut ser metges de la Fundació, o han volgut ser els arquitectes d'aquestes petites cases modestes que tenen ells, vull dir que han volgut continuar estudiant i, si es vol, es pot allargar aquest apadrinament, no? Allà en reps aquestes cartes, on t'expliquen doncs, com van evolucionant, què van fent, i això també és, ho pots fer, per exemple, com a regal, una família, no?, que sap que té com un germanet, una germaneta a la Índia i va sapiguent tota la seva evolució.
Són nens i nenes que tenen família.
Sí, sí, perquè, o sigui, diem això, que tens un nen apadrinat, però aquests diners van a la seva comunitat, a la seva família, per roba, per educació, per hospital, i és la Fundació la que ho distribueix.
Amb els diners incideixes, millores la vida de sí, la família, de la comunitat.
Sí, sí, exacte.
No exclusivament del sí, nen o de la nena, sí, sinó de tots.
Sí, sí, sí.
I garanteixes que pugui continuar estudiant.
Exacte, perquè mira, vull dir, ara ells mateixos s'han anat vestint de, no?, dels seus professionals, com per exemple el Lanci, que ja parlarem del Lanci, no va ser el seu primer nen apadrinat, de Vicenç
Ferrer.
Pel
mateix Vicenç Ferrer, no?
Exacte, no? I ara, doncs, ell és promotor de totes aquestes causes. Ara vindrà i ho explicarà i va pel món i va fent, bueno, una gran tasca.
Ell és ara el portaveu, la cara, no?, de la Fundació.
Sí.
Tot
sí,
i que
sí, sí,
he vist al web que just la setmana passada la dona del Vicenç Ferrer, l'Anna Ferrer, feia 77 anys. Uh-huh. Per tant, continua
sí, al peu del canó
involucrada, no?
Sí, sí, sí. I el Moncho també, el seu fill. Sí, sí, tots dos. Tots dos. Vull dir que si ara aneu a l'Índia, després d'haver estat al Nepal, aneu a l'Índia, els coneixereu i veureu. I a vegades venen aquí, també, i fan actes aquí. Però
ho tenim previst.
La Lourdes Ortiz i l'Isabel Torrents arriben a la Fundació Vicente Ferrer a partir d'un viatge, que havia de ser a l'Índia, però va acabar sent al Nepal. Aviam, Lourdes, explica'ns aquesta història.
Mira, jo primer que tot volia dir, bueno, que la meva inquietud en viatjar, en col·laborar i en cooperar amb altres països va començar fa molts anys. El 99 vaig anar a Nicaragua, després el 2010 crec que era vaig anar a Ghana i el 2017 vaig anar al Senegal amb altres projectes diferents. I ara ja tenia, feia anys, uns anyets, que tenia la dèria de que volia anar a l'Índia. Jo he estat a l'Índia de turista, però al nord de l'Índia només de turista, i em va enamorar aquell país i volia anar una mica més enllà. I havia remenat, com que ara ja m'he jubilat i tinc més temps, havia remenat i havia trobat una agència de viatges que muntava uns viatges de 10-12 dies, depèn de quin, al nord o al sud de l'Índia, amb 3 nits, 4 dies d'estada a Anantapur, a Vicenç Ferrer, pues allà que vaig començar a remenar i vaig començar a preguntar i enviar correus i trucar i ta-ta-ta. I ja estava... I un dia xerrant amb la Isabel, que som amigues i a vegades fem alguna coseta juntes, doncs ella va i em diu, oh, jo vull venir. I dic, doncs va, ja està, vinga. I a partir d'allà va començar. Ara, al cap d'un temps, perquè d'això fa més d'un any, no ho sé, em arriba un correu d'aquesta agència que hi havia un mail també de Vicenç Ferrer dient els problemes aquests que comentava la Marisa del govern de la Índia amb el governador, el Modi, que no sé si ho explicaré bé, però tampoc és el cas ara mateix, de que no volien rebre o alguna cosa així els diners de països estrangers, no? Alguna cosa així. Per tant, l'agència de viatges, aquell viatge el deixava pendent, vam esperar a passar l'estiu, a passar l'octubre, el novembre, ja teníem les dates, s'hi havia afegit un altre company a la Maria, i elles treballen, amb la qual tenien dies demanats, jo demano els dies, me'ls demano a mi mateixa, o sigui que no hi ha problema.
Ho tens més fàcil que elles.
Sí, i pràctic. Clar, ja havien de decidir, no? I de cop i volta venen un grup que va portar Vicenç Ferrer de Vilafranca al casal de Bollywood, d'uns ballarins, ballarines que van ballar superbé.
És cert,
superbé,
en van parlar fa uns mesos, sí.
I ens presenten, a part de que van ballar superbé, ens comenten que allò, aquell acte és en pro d'unes escoles al Nepal. I la Marisa ens passa la informació de José Luis, d'un altre representant de Vicenç Ferrer, al Maresme, crec que és, no? I ens passen el viatge del Nepal i diem, ens anem al Nepal. I cap allà que ens vam anar.
El projecte de la Fundació al Nepal, en aquest cas.
I llavors, a més, amb la sort de que ens va acompanyar, o nosaltres vam acompanyar l'ell, no sé com va anar la cosa, amb el Lanci, que és el primer apadrinat de Vicenç Ferrer. A més, s'hi afegeix una companya, amiga ara, de la Belinda, que també ella és de Cerdanyola del Vallès, oi, crec? I vam anar a les 4 amb el Lanci, i el Lanci ens porta també dos amics seus de la Índia. O sigui que vam fer un grupet superxulo amb el guia nepalí, i el xòfer, o sigui, tots allà amb la furgoneta, 9 dies tombant pel Nepal.
I explica-nos una miqueta què fa la Fundació al Nepal.
Bé, Lourdes, ho has explicat tot bé, jo no estic jubilada, jo em vaig haver de quadrar les meves vacances, dies personals per aquí, dies personals per allà. Bé, va ser, perquè clar, les vacances normalment els treballadors, treballadores les fem juny, juliol, agost, i això va ser del 26 de gener al
3 o 4,
van ser pocs dies, molt concentrats, però bé, vull dir que quadrar-me això va costar, però eren tantes les ganes. Jo no havia estat mai a Àsia, sí que també he estat en algun país, sobretot a Nicaragua, però no havia estat mai, i tenia moltíssimes ganes. Moltes ganes també perquè la Marisa m'havia explicat coses de la Índia, que tu havies estat a la Índia, has estat bastant. Bé, i vam arribar al Nepal amb el Lanci, dius, uau,
clar,
això
no?
Muda molt, no? Això dius, aquest senyor, o aquest noi, perquè no sabem quina edat té l'Anci.
No sabem quina edat
té.
Bé.
No ho diu, no. Bé, la veritat és que l'Anci és que és el portaveu de la Fundació, fins aquí tothom està d'acord, però és que és un amic, un company, una persona, un mestre, és una persona tan solidària. És que em vaig enamorar d'ell, vull dir, tots els que vam estar allà, no dius, mare de Déu, el que t'aporta, no? Però, a més, de quan en quan, tens la gran sort, si podem tenir allò una conversa una mica així més íntima, que t'explica coses de la seva infantesa. Ell va quedar sense pare, no sé si ho dic bé, bastant jovenet, i després sí. La seva mare va estar treballant, i encara treballa hores d'ara, a la Fundació, és cuinera de la família o de la Fundació, ara no ho sé ben bé, però el que el va fer de pare en el seu moment, la persona doncs més propera pel paper de pare va ser el Vicenç, no? I llavors, doncs, sempre, doncs, bueno, quan parla d'ell i parla de la bona fe d'aquest gran mestre, no? I bé, quan parlava, doncs, s'omplia la boca i el somriure de paraules molt boniques, no? I això feia que encara aquest viatge al seu costat fos molt, molt més proper i molt més, no sé, per mi he tingut una simbologia especial. El Lanci també parla català, que això també és molt important. Bueno, parla l'anglès, parla diferents idiomes, uh-huh. I és que ell, el 2001, es va casar amb una metgessa, no sé si ho dic bé, sí, de la Vall d'Hebron.
Del clínic, val.
I va formar una família des del 2001 que està doncs, a Catalunya. El que passa que viatja moltíssim, però molt. Perquè, doncs, perquè és el portaveu de la Fundació, la cara visible de la Fundació.
Sí, sí, hem tingut la sort de tenir-lo aquí en aquest mateix estudi on sou vosaltres un parell de vegades, em sembla.
Sí, sí, doncs és molt divertit, és molt... Però, a més, quan parla amb la gent autòctona d'allà, no?, com fins i tot com veu alguna cosa doncs més trista, més que jo pensava que Nepal era com la Índia, que no estem mai a la Índia, però més o menys, i Nepal està, doncs, la veritat és que és un país que està doncs, força bé, va patir un terratrèmol el 2015, però bé, ell quan veia alguna cosa es veia amb la mirada ja quasi parlava, no?, que era una persona doncs, propera a la gent, doncs, que pot ser més necessitada o si hem vist algun moment alguna cosa molt més trista, no?
Veig que la Isabel va caure rendida als peus del Lanci i els vilafranquins i penedesencs tindran la sort que el podran conèixer d'aquí 4 dies.
Oi que vindrà? El dia 7 de maig, a les 7 de la tarda, farem, doncs, una petita conferència, xerrada, parlarem del nostre viatge i sobretot també presentarem el seu llibre, un llibre que ell va escriure el 2015, val? El 2013, i és un llibre que se titula Mi viaje al norte. És una mica un llibre d'anècdotes, un llibre de com va començar doncs tot i també explicar doncs la situació que pateix. Patia i pateix encara a la Índia. Un llibre molt interessant, sí.
És un acte obert a tothom? Convideu des d'aquí que us acompanyin?
Convidem que ens acompanyin. A més, que tot el que dirà ell serà molt interessant. Nosaltres, més aviat, serà una mica les nostres anècdotes del viatge, eh? O el que calgui.
Poquetes,
però bueno. Sí, és un... serà una xerrada molt... per nosaltres és molt valuós que vingui ell i a més tenim moltes ganes doncs, que vingui amics, amigues, vilafranquins, gent de la comarca, perquè valdrà la pena. I sobretot també perquè ell explicarà el que està fent ara en aquests moments doncs, la Fundació, que això és molt important.
Apunteu el 7 de maig a les 7 a l'Escorxador de Vilafranca. Marisa, també volíem aprofitar aquests micros per fer una crida als restaurants de la comarca i aquells que ens escoltin, Alt i Baix Penedès, a participar a una nova iniciativa de la Fundació que es diu Taula Solidària per Gaza.
Exacte, sí, 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 ho dius bé, Sílvia, i és una manera de subvencionar la Fundació, que com he dit abans, igual com els apadrinaments, també hi ha es pot desgravar, i és perquè els restaurants tinguin una taula o dues, o les que vulguin, i dintre d'aquesta taula doncs també el percentatge que vulguin destinar a la Fundació, o sigui que és totalment lliure, i després una altra cosa important també, que és pel temps que vulguin, si diuen, doncs mira, ho provarem una setmana o ho provarem un mes, i ja no ens fa gràcia i prou, anem-ho a provar, o si volen allargar-ho. De manera que el percentatge aquest que es decideixi sigui per la causa solidària de la Fundació. Llavors tindran com una enganxina a fora, igual com el TripAdvisor, no? Que doncs, també que diran que és perquè col·laboren amb la Fundació, i després com un QR a la taula, allà també veuran doncs, els comensals, veuran els projectes de la Fundació i fins i tot ara diuen que per promocionar, perquè això és...
És nou de trinca, eh? És gairebé primícia.
Exacte, totalment, perquè encara no ho han dit, com aquell qui diu, no ha sortit quasi públicament, no sé que ho fem des de Vilafranca.
Ho llancem des d'aquí.
Sí. Que ara per aquests primers dies, per promocionar-ho, doncs també es faran sortejos amb els comensals que cliquin un enllaç i puguin veure doncs, tot el que fa la Fundació. Però m'ha semblat que era bona idea, i sobretot amb aquesta llibertat, no?, del percentatge que vulguin, el temps que vulguin i les taules que vulguin del restaurant, no? Restaurant solidari també, oi? Mica en mica.
Doncs fem una crida als restaurants penedesencs a sumar-s'hi. Per més informació aneu al web de la Fundació Vicente Ferrer. Hem començat a la Índia, al sud de la Índia, al Nepal, hem viatjat una mica per tot el món amb aquests projectes, I acabem a Nicaragua, Teresa, perquè ens vols recomanar també una activitat pels propers dies.
Sí, sí, acabem a Nicaragua. Mireu, el dissabte 25 d'abril tindrem aquí a Vilafranca la projecció del documental Nicaragua necessita una cançó, que és una proposta cultural que lliga, que mostra i connecta la realitat actual de Nicaragua amb el compromís que té Vilafranca amb aquest país, no? Concretament es projectarà aquest documental a la Sala Sesí el dissabte a 17:45 de la tarda i després hi haurà un col·loqui posterior amb el director del documental, que és en Miquel Carrillo, i una actuació musical de dos músics, que serà la Cixia Ubau i el José Monroy. Són dos músics que estan afincats, que estan establerts aquí a Barcelona i que doncs faran aquesta petita actuació musical. I és obert a tothom, l'acte és gratuït i també convidem a que tothom que vulgui pugui venir tranquil·lament. Sala Sesí.
Amb la Teresa Planes seguirem descobrint el mes vinent i l'altre, altres entitats i ONGs de la vila. I li agraïm molt a l'Isabel Torrents, a la Lourdes Artís i a la Marisa Martí que ens hagin acompanyat avui per explicar la seva experiència amb la Fundació Vicente Ferrer. Moltes gràcies i sort.
Gràcies.
Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres.
Penedès en xarxa.
De seguida ens actualitzem amb el darrer flash d'aquest matí de la mà de Supertramp i aquesta Dialogical Song.
Bon dia, són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
plataforma SOS Natura Cunit ha convocat una nova manifestació contra el projecte per fer un càmping amb una llacuna artificial per la pràctica del surf al costat de la masia de Cal Pla. La protesta tindrà lloc aquest dissabte i s'iniciarà a les 12 del migdia des de l'Ajuntament, des de l'Avinguda de Barcelona amb el carrer de les Sorres i finalitzarà al davant de l'Ajuntament. Des de SOS Cunit expliquen que la mobilització respon a la preocupació generada per l'aprovació del projecte del macrocomplex de surf artificial Wave Garden, que preveu la urbanització de sòl no urbanitzable amb un impacte ambiental i territorial molt significatiu. Les eines tecnològiques, principals culpables de la sordesa prematura en el sector de la població més jove. La sordesa és una malaltia que tradicionalment ha estat vinculada amb l'edat. Fins ara, aquesta pèrdua d'audició se solia detectar entre els 60 i els 70 anys. No obstant això, la irrupció dels productes digitals ha fet canviar la situació fins al punt que cada vegada hi ha més persones joves amb aquesta malaltia. Durant les darreres dècades s'ha observat un gran canvi en els hàbits socials amb un augment important de l'ús de la tecnologia. Un clar exemple és l'avenç de la telefonia mòbil, que ha desencadenat el consum constant de música, sèries, pel·lícules i podcasts dins la nostra societat. Tant és així que situacions quotidianes com un desplaçament en metro poden generar greus problemes per la nostra oïda. D'aquesta mateixa circumstància, en què més d'un so se suma augmentant considerablement els decibels, en parlen i n'adverteixen també des dels centres auditius. Aquest dissabte, l'agrupament Escolta i Guia de Sant Sadurní commemorarà els seus 35 anys d'història i ho farà amb una jornada festiva a la plaça de l'Era d'en Guineu. L'esdeveniment començarà a les 5 de la tarda i s'allargarà fins les 3 de la matinada. La celebració inclourà activitats i jocs per totes les edats, un sopar conjunt, bingo musical i festa fins la matinada. L'acte, de caràcter familiar i obert a tothom, serà gratuït, tot i que haurà servei de menjar i beguda a preus populars. Esther Andreu Jiménez, del Rítmica Olèrdola, es classificà 22ena al Campionat d'Espanya de Gimnàstica Rítmica. Aquest dimarts es donava el tret de sortida a Oviedo al Campionat d'Espanya Base Individual 2026 amb participació de la gimnasta Esther Andreu Jiménez, del Rítmica Olèrdola. Malgrat algunes errades, va aconseguir una meritòria 22ena posició d'un total de 194 gimnastes en la categoria Cadet Base 2011 Open i una excel·lent 21ena posició en Cadet 2011, en el que ha estat el seu primer campionat d'Espanya. A més, aquest resultat la situa com a quarta classificada de Catalunya. La temporada no ha estat fàcil per l'Esther. El desembre va haver de passar pel quiròfan i fins l'últim moment no va saber si podria competir. El cap de setmana serà el torn de l'Aina Díaz i el Víctor Sierra, que també representaran el club en aquesta competició.
Penedès en xarxa.
Molt bona manera d'acabar els dijous tot passejant per les vinyes i reivindicant els nostres vins i escomosos amb Víctor Cornejo. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Avui hem de començar amb una anècdota, sí o sí.
Que ens toca de ple.
I tant, de molt a prop. No sé si ens va escoltar o ens ha fet cas, però nosaltres ho hem de compartir. Fa uns quants mesos, quan la Rosalía va treure el seu nou disc, el Lux,
això m'ha famós,
el Víctor Cornejo li va dedicar un de vinyes i vins, perquè hi ha aquella cançó del Sauvignon Blanc.
Sauvignon Blanc, eh?
Sí, ell ho fa molt millor que jo.
No, però ja deia Sauvignon Blanc.
I li vas proposar doncs, que descobrís aquesta, vins d'aquesta varietat del Penedès, i li vam recomanar cellers, vam fer una juguesca, vam dir als cellers, per què no li envieu una caixeta?
Això mateix.
I a xarxes socials haig de dir que un celler va entomar el repte. No sé si ho va acabar fent o no.
Bueno.
Però bé, aquesta setmana és la setmana dels 4 concerts de Rosalía i en el primer, ja, abans d'interpretar aquesta cançó, diu que a ella li agrada el vi i per què no un Penedès, un Priorat o un Empordà.
Això mateix, sí, sí, sí.
No sé si li han fet arribar el nostre podcast, si li van xiular les
Suposo
orelles.
Suposo que li van xiular les orelles per diverses bandes, jo crec, eh? No vam ser els únics, jo crec que en el seu moment també tothom, a més de dir, ah, Sauvignon Blanc, una varietat de fora i tal qual. I a més el fet de que, ja ho vam comentar en el seu moment, que s'havia vist a ella prenent una ampolla francesa d'aquesta varietat, doncs això, doncs clar, jo crec que l'estratègia molt ben jugada per part de la Rosalía i ens encantaria...
És boníssima, eh, amb el màrqueting.
Sí, 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 sí. O l'equip que té al darrere, no?
Sí.
L'equip que té al darrere.
Molt bons professionals.
Vigila.
Som a casa, juguem a casa.
Això mateix, això mateix.
Picada d'ullet a l'estiu de casa.
Parlem de que emocionada, no?, d'estar aquí, doncs una de les coses aquestes, jo crec que és un gest molt, molt, molt bonic i, a més, les D.O. se n'es fent ressò i, a més, estan tots contents.
A més, el Penedès davant de Priorat, eh?
Clar, clar, clar. Poca broma. És Penedès Empordà Priorat, eh?
Exacte, exacte.
A més, a més, eh? De posar-lo, doncs, al mapa, ella com a penedesenca, no?, de Sant Esteve Sesrovires.
Tot i que em sembla que el brindis que fa l'escenari
sí.
és amb un vi estranger,
no
també.
No he buscat, eh?
Hongarès.
No
he sentit...
Ostres, sí.
La Meritxell Falgueres deia que era un vi hongarès.
Un tocai,
amb el qual
potser,
brindava... Molt... Similar.
Similar.
Cosí germà.
Sí, ostres,
sí.
Molt bé, molt
no
bé.
Sé.
Sí, sé que justament la Meritxell Falgueres, que és justament allò, anècdota, que estàvem a Madrid i estàvem al Gourmet, justament feia una ponència, bueno, estava fent un tast de vins canaris, i justament deia, ah, era, m'acaben de trucar a Catalunya Ràdio, no
doncs
per
mira,
parlar de...
aquesta conversa és la que vaig sentir, on
doncs
explicava
veus?
Que era el del brindis era hongarès, no era
mateix.
Ni Penedès, ni Empordà, ni Priorat.
Bueno, es tenia allò tot en compte.
No es pot
i,
arribar a tot arreu.
Igualment, també està, és boníssim, no? També la resta de divulgadors del vi que se n'estiguen a la White i que tothom doncs, allò faci molt bona feina i que està xulo. De què parlem avui?
Diràs?
De què parlem avui? Avui parlem d'escumosos. Una miqueta celebrant... Bueno, igualment els escumosos sempre tenen presència, no?, en els programes. A mi m'agrada perquè és un comodí, vale? Un comodí, els escumosos, per moltes coses.
La bombolla,
coses.
Oi?
La bombolla ens va molt bé. Ens va molt bé qualsevol tipus d'àpat, no? Hem de pensar també aquesta reivindicació de l'escumós no com el vi de xin-xin de celebració, eh? No únicament com a vi de xin-xin, sinó també com a vi gastronòmic, eh? I a més amb moltes possibilitats. Això ho hem parlat gairebé a cada moment que feien, cada programa que parlem sobre menjar, acaba sortint un escumós. Ara bé... També ve una miqueta també per celebrar, no?, aquest creixement també, sobretot en quant a quantitat d'ampolles que es col·locaran en el mercat en aquell moment, en la introducció, amb l'acceptació de Jové i Camps, aquesta gran celler, dins de la marca col·lectiva Corpinat. Jo crec que, clar, 22 cellers en aquests moments, elaboradors escumosos, no?, que ara arribaran a tot arreu. Jové i Camps, sabeu, doncs, i a més és el de tots els cellers el que més producció fa i que el
pràcticament
trobem...
igual al número d'ampolles total de
que hi havia fins ara,
no?
O sigui, la doble. Per tant, pel món rondaran molts més Corpinats que fins ara, per tant, a nivell estratègic jo crec que és magnífic, des del meu punt de vista, i a més doncs, el fet de que Jové i Camps estava a tot arreu. Eh? Jové i Camps era dels primeres ampolles de, en el seu moment cava, no?, que podies trobar, per exemple, als aeroports. No? O sigui, per tant, i a més amb allà de una de les línies, no premium, però sí les mitjanes altes, no?, amb aquesta, la cinta porpra, no? Al final, bona qualitat ja hi havia en el seu moment i ara, doncs, sota la marca Corpinati llavors posarà, diguéssim, a nivell internacional aquesta marca d'una manera molt més general, eh?
Deixa'm que et pregunti
sí,
per la propietat, perquè hi ha un fons inversor, no? Hi ha grífols, hi ha un fons inversió i no sé si la família té un tant percent d'accions.
No ho sé exactament, no sé exactament
però
encara,
però...
Però
se la van vendre fa anys.
Sí, 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 i jo crec que hi ha aquí un moviment gran de tot plegat. També ells també han posat a nivell tècnic un esforç molt gran, és una cosa que també ja, des de tothom i a més de gent que treballa, grans professionals que treballen allà dins, en tots els sectors, no? Una persona divulgadora, l'Anna Casabona, no? Una de les persones, uns sommeliers, millors sommeliers d'Espanya que està treballant amb ells i que és una de les persones que està allà al capdavant també, no?, de el donar a conèixer tot plegat, i a més, doncs, al final, doncs, a trobar el millor producte. Per tant, jo crec que ja tot plegat, com la resta, de cellers de Corpinat, i des dels més petits als grans, jo crec que són grans defensors d'una cosa que sempre ens agrada parlar aquí, del paisatge, del territori, d'allò que és propi nostre, i jo crec que aquí jo crec que hem fet un pas endavant. Ara bé, clar, sortia això i tornem amb la mateixa pregunta. Què és Corpinat, no?
Quina diferència hi ha?
Ai, però per què li diuen Corpinat i no li diuen Cava, i per què l'altre, no? Clar, i dius, ostres, escumosos, i ara se li ha de dir escumós, no? Però tot és xampany, no? Sí. Clar, alguns deien...
Has abocat de cop totes les preguntes que hi ha al carrer.
Diu, és xampany, però... Jo, de fet, sempre dic, en realitat és xampany, ¿vale? El mètode tradicional, el xampanyós, però no és l'únic amb el qual es fan escumosos. Avui farem una miqueta repassada, no? Perquè segur que hi ha noms
ens faràs
que us sonaran.
Una mica de classe.
Una mica de classe, una mica
les diferències.
Les diferències i, sobretot, on els podem trobar, no? Quins són els que podem trobar. Primer, jo crec que podem començar amb el mètode de casa, però el mètode de casa és un dels mètodes, diguéssim, històrics, de fer escumosos, que és el mètode champenoise. El mètode champenoise, venir de la Xampanya francesa, vale? Aquesta... doble fermentació, primer es fa vi i després se li introdueixen uns llevats que es col·loca dins de l'ampolla, i aquesta ampolla doncs genera, no, diguéssim, la reducció del sucre, no, el que fa és generar doncs aquesta bombolla dins de l'ampolla. Això és molt important, que l'ampolla està allà, les famoses rimes, no, tot allò que ens hem vist, no, les rimes col·locades allà, que és allò d'aquest vuitè de volta, no, també hi ha els giropalers que ho fan de manera automàtica.
Però aquesta imatge clàssica
diguéssim, tradicional, de poder anar a visitar aquests grans cellers, no? Corniu, Freixenet, que porten amb el trenet, no? D'aquella zona que està allà descansant l'ampolla. Això és molt important, és un treball artesanal, per això se li diu al final mètode tradicional, el tradicional i podríem dir artesanal, de fer els escumosos. Aquest entraria...
Encara que els toms, els girs, es vagin fent mecanitzats, continua sent mètode tradicional,
és igual, O sigui, en realitat el giroparet aquest, al final és una tècnica per si tens milions d'ampolles, doncs no deslumar-te o no tenir molta gent, diguéssim, fent aquesta feina. Igualment, tots aquells que ho fan, que no fan una producció industrialitzada, tot això, doncs acaben continuant fent i controlant cada qualitat de l'ampolla. Per tant, hem de tenir molt en compte això. Això també ens aporta un valor, Hem de donar-nos, ens aporta un valor d'aquesta artesania en el moment de fer l'escumós, i això també ens ha de permetre a nosaltres, doncs, en el moment de triar, de dir, de portar-ho com a valor nosaltres, o fins i tot entendre fins i tot el preu d'alguns d'altres.
Estar disposats a pagar una mica
això
més,
això mateix,
no?
O sigui, donar-nos, escolta, no, això no es fa d'aquesta manera, Es fa de manera manual, no? Requereix un temps mínim. Això mateix, a França es fa xampanya, es fa també els cremants, que serien els escumosos xampany, diguéssim, de les altres regions vinícoles, no? La Borgonya, del Loire, no? De l'Alsàcia, Per tant, serien aquests escumosos tradicionals que també es fan fora de la Xampanya, Fixem-nos en això, no només es fa xampanya a la Xampanya a França, però cadascú ha de dir, no? És el nom aquest cremant, vale? I dins de Xampanya, doncs, també tenim, no? Depenent, doncs, dels diferents cubers, no? També hi ha diferents denominacions. Aquí jo no entraré. Un dia farem monogràfic de xampany, perquè és per parlar-ne,
no?
Molta estona. I després aquí, a altres zones, doncs, tenim, per exemple, doncs, a Itàlia, el Franciacorta, que seria també com l'altre. O sigui, si parlem, doncs, escumosos aquí, no? Escumosos a França, el mètode tradicional, el Franciacorta, vale? Que seria com, allò, parlem, no? De l'escumós tradicional, el xampany italià, vale? D'allà també en trobem, no? Els del Trento, el de l'Alta Langa, o, per exemple, ara, que em sembla que ja havíem parlat algun dia, d'aquests xampanys d'Anglaterra, del Regne Unit, que entren dins de l'English Sparkling Wine, vale? Que ja s'han creat un concert regulador propi, també, perquè, sí, s'està fent via Anglaterra, vale? O sigui, vam parlar, em sembla, en la connexió de Londres, em sembla que en vam parlar,
en
el seu moment.
Quan vas estar a Londres.
En la connexió de Londres vam fer així.
El canvi climàtic,
després, també en trobem a Sud-àfrica, això mateix, després, evidentment, a Califòrnia, Austràlia, Nova Zelanda, gairebé a tot arreu, a Xile, en trobem d'escombrosos amb mètode tradicional. Gairebé sempre s'opta pel mètode tradicional com a primer, per assimilar-ho al xampany, i llavors cadascú doncs, amb les seves varietats. Ara bé, hi ha un altre que a més està guanyant terreny de mètodes d'escomosos, que és el mètode Charmà, ¿vale? O, com es diu a Itàlia, el Martinotti, ¿vale? Que aquí és on entra a... Bueno, els diré quin és el mètode, eh? Que és el que es fa. Aquesta gasificació, aquesta part del carbònic, no es genera dins de l'ampolla, sinó que es fa en un gran dipòsit d'acer inoxidable.
És això, és Prosecco.
Això és el Prosecco, ¿vale? Això és el Prosecco. És el mètode aquest Charmat, vale? A Itàlia doncs, li diuen aquest el Martinotti, que és la persona que ho va fer. A Europa en trobem de dos grans productors d'aquest tipus d'escomós, Itàlia amb el Prosecco i després Alemanya amb el Sekt. Vale? El Sekt, S-E-K-T, que seria com els escomosos alemanys. Aquí no hem de desvaloritzar igualment la qualitat. Què permet això? Permet una gran producció, però el Prosecco respon a una manera de sobretot, a preservar la fruita del raïm, diguéssim, que aquesta fruita es perd si fem segona fermentació. Si fem el mètode Champagnoise, vale? No hi ha una part afruitada, hi ha una part també de sucre, que ja sabeu que aquí dins, no? Per exemple, quan si parlem de caves, estem parlant també dels bruts, no? Al qual afegim una miqueta de sucre, perquè, clar, es perd, diguéssim, que agafa sent doncs, un producte molt sec, no? I el Brut Nature famós, no? Doncs al final no en té res, però anem afegint. Allà no cal, diguéssim, d'afegir-ne perquè hi ha un sucre residual bastant alt, vale? I a més una part afruitada. I fan servir normalment varietats bastant afruitades, per tant el que volen és mantenir això. Abans hi havia igualment quan es feia amb tines inoxidables petitones, vale? Igualment és un mètode també del segle XX, vale? Clar, eren petites produccions, vale? El que passa és que van veure, ei, podem fer-ho a lo gran, no? I a més proveïa tot el món de Prosecco.
Aquesta producció és més econòmica.
Ah, això mateix, vale? És més econòmica, també, diguéssim,
més ràpida.
Està més ràpida, el vi ja està a punt molt més ràpid, d'acord? I a més després pots fer, doncs, això, una industrialització, vale? D'això. L'altre mètode també, ja ho sabeu, nosaltres en tenim de grans productors industrialitzats del mètode tradicional, i a França també, però ara el Prosecco l'està guanyant en aquest mercat internacional, sobretot. I té a veure amb això, té a veure amb el que potser és un escumós que per moltes persones seria més amable. Evidentment, dins dels Proseccos hi ha diferents qualitats. El Prosecco que ens arriba o el Prosecco que podem trobar en un bar a Londres, que dèiem, no serà el mateix que si anem a Itàlia i demanem un Prosecco, un espumante. No? Dius, quin espumante vols? Aquest, l'altre, no? I demanes doncs, una cosa que, doncs, que al final, si ho tastes, ho acompanyes bé, al final acaba sent un escumós que entra molt bé, evidentment. Així, defensar-lo una miqueta.
Aquí a casa no has entrat amb força.
Clar, ha entrat amb força, i la cosa és que molts d'aquests grans cellers estan apostant també per fer Prosecco.
Els grans,
suposo que tots m'enteneu. Grans que estan apostant
aquests
pel Prosecco.
Aquests grans que són estrangers.
Sí, això mateix, que veuen que hi ha un nínxol de mercat. Aquí no ens hem de ficar, perquè al final... ja en tenim alternativa. Hem començat amb una de les grans alternatives, igualment com la d'Ocava, com les coses que està fent, sobretot a nivell de qualitat. Després l'altre, que aquest no l'hem d'oblidar mai, i a mi sempre m'agrada reivindicar-lo, el mètode ancestral. El mètode ancestral, en la diferència i la resta, no hi ha una segona fermentació, sinó que ja és la primera, el primer xup-xup del most. En lloc de deixar-lo reposar i que marxi i que, per tant, se'ns converteix en un vi tranquil, vale? És a dir, no? Deixem fermentar el most, l'aturem abans. I llavors ens queda l'escumós natural, vale? Que serien els petnat, que es diuen, no? Petillant natural, no? Escumosos i bombolleta natural, i seria aquest mètode ancestral que ara també té la seva cabuda gairebé tot arreu. De fet, Catalunya i especialment el Penedès, aquells que també en fan d'escumós de mètode tradicional també tenen una aposta pel mètode ancestral, perquè veuen que té un lloc. De fet, acaba sent a nivell aromàtic i de gust molt més amable, també. perquè acaba doncs, allò conservant bastant les propietats del raïm i sobretot el que és la, el que ens agrada de vegades, no? Voler una miqueta dolçó, una miqueta de festa. Vale? N'hi ha d'ancestrals molt, 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 molt ben elaborats i també pensats molt per la gastronomia i en la qual allò de vegades no, que se'n diu, ei, està xampanyejant, que això està avançant cap aquí. Per tant, també hi ha un... s'està començant no, a tenir una mica d'excel·lència en els ancestrals. Tot això, en el moment que veieu un ancestral i no l'heu tastat mai, doneu-vos l'oportunitat perquè també tindreu allò, tindreu la idea. Després n'hi ha d'altres, com aquell de transferència, que es fa amb... primer es fa amb ampolla, després passa a dipòsit, després es torna a embotellar. Després, evidentment, la carbonatació artificial. Aquí és on van els famosos aquests, els primers escumosos, no?, que acabem prenent de vegades, quan no entrem abans dels escumosos tradicionals, no?, que són els que tenen una bombolleta molt fineta, ¿vale? Aquests, els petillants, aquests que són una bombolleta fineta, que se'ls introdueix el CO2. Vale, aquest carbònic vale, va afegit, fem el vi i li afegim CO2, com li podem afegir CO2 a la Coca-Cola. Acaben sent més un refresc, però tenen també la seva cabuda, tenir com un refresquet. No? En qualsevol cas, jo sempre optaria per un ancestral si volem prendre raïm refrescant, d'alguna manera. Resumint una mica i tornant cap a casa, perquè hem parlat de corbinet, però no hem parlat d'una tercera pota, o una quarta pota que també n'hi ha. Hem parlat de corbinet, hem parlat de cava, d'acord, com a DO oficial, diguéssim, no només de Catalunya, sinó a tot l'estat espanyol per fer escumosos en mètode tradicional. Corbinet, que és exclusiu del Penedès, ja ho sabeu, i després també exclusiu del Penedès, el clàssic Penedès, que aquests serien els escumosos que entren dins de la DO Penedès. Per tant, hi ha aquest consell regulador al darrere. Falta ara el gran pas.
I utilitzen el mètode tradicional.
Mètode tradicional, aquest de la bombolla en l'ampolla. Vale? Per tant, diguéssim, el mètode és el mateix, és el del xampany, tots tres. Aquí hi ha la filosofia de cadascú i també, evidentment, la butxaca, perquè hi ha unes, no? Dius, no em puc optar això, o el xinxin, com jo dic, no? L'escumós de xinxin serveix per una cosa i l'escumós del rostit doncs, és una altra, vale? I podem optar per aquestes grans categories. Tots tres tenen categories altes. Per tant, no dir un és millor que l'altre, perquè tal, el que passa que hi ha uns mínims, no? En el cas també de Clàssic Penedès, vale? Que és tot ecològic, i a més es reserva com a mínim, per tant, s'ha d'estar, en el cas cosa d'entre 18 i 24 mesos a l'ampolla, corpinat també, cava ja sabeu que ja a partir dels 7 mesos ja pot sortir, però també té, diguéssim, guarda superior, per tant, també tenim llargues criances, amb el cava, això, per exemple, Corpinat sí que ha apostat bastant, diguéssim, en criances molt, 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 molt altes. Per tant, jo crec que tenim un escumós per cada moment i tenim un escumós per cada persona. Vale? Jo crec que ens hem de donar doncs, allò de vegades en dir, ai, és que a mi no m'agrada el cava. Això em passa molt quan faig tastos, al qual optes, no? L'últim sempre acabem doncs, amb un gran reserva, per exemple, no? O algun reserva xulo. Ah, és que jo no sóc de cava. No?
Et diuen.
Clar, jo no sóc d'escumós, no? I dic, a veure, prova aquest. Ah! Aquest,
I amb l'edat també passa, no? No, jo és que a mesura que he fet anys no se'm posa bé.
O perquè ho relaciones directament amb un tipus, acaba en un moment, diu, ara acaba per menjar, no? Igualment, jo crec que ara hi ha una gamma tan àmplia i unes qualitats tan variades que fan doncs, que segur que en trobes d'un i que serà el teu preferit, Sempre hem de provar.
Però, clar, això suposa una exigència per a nosaltres com a consumidors.
Evidentment, com sempre,
Perquè ens has fet aquí una classe magistral resumidíssima.
Resumidíssima, que és molt llarg.
I, clar, ens exigeix aquest coneixement mínim per poder fer una bona elecció i que ens agradi gaudir-lo.
Ah, això mateix, no tastar-lo. I dic, ostres, mirem una altra vegada allò que dèiem, mirem l'etiqueta, és allò. Ostres, això és un sec d'Alemanya i m'encanta. Doncs, pelante.
Endavant.
Endavant, si el pots aconseguir, el pots pagar, perfecte.
Víctor Cornejo, moltes gràcies. Com sempre, aprenem, gaudim i després fem més bones tries.
Això mateix.
I gaudim d'aquest vi, d'aquest escumós avui.
Això m'ha fet un bon xin-xin. Salut.
Salut, que vagi bé.
Adéu.
t'havia oblidat. La teva olor, els teus mugrons, però veig que no, que no. Perquè amb tu sento una adrenalina, com quan em poso fina. Baby, no vull drogues, baby, jo ja tinc la meva mira. Em sentia tan sol i per fi surt el soles tu i jo, soles tu i jo. M'han dit que avui vens, m'he posat content, sento que el cor em fa com, però si no vens no em farà. Com si tinguéssim 15 anys, però jo anem pels 30 anys. Tot aquell temps que ens en reuraràs a la proveta. No em demanis perdó per deixar-ho tot moll. Ara ja saps que les gates ho fem millor que els nois. Em poses assent com un adolescent. Visc allò que no em van deixar viure en el meu moment. Va, 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 tot el rato fent. Va, 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 que tot el rato estic. Que només penso en tu, només penso en tu. Nena, estic de lulu si no estic com tu. Que només penso en tu.
Acaben aquí 3 hores de ràdio, 3 hores de ràdio que es poden recuperar íntegres o per seccions, per podcast. Si voleu el recurs solidari o aquest de vinyes i vins del Víctor Cornejo, tota una classe magistral sobre els escumosos en funció del mètode amb el qual estan elaborats per aprendre a distingir-los, l'agenda d'activitats, aquest exercici que fem cada dijous tan pràctic per dissenyar el cap de setmana, el directament jove, l'actualitat o les zones de música per gaudir de nou amb les propostes literàries i musicals de la Janet Porter. No dubteu, podcast. Nosaltres posem aquí un punt i seguit, que demà obrim de nou a partir de les 9:06. I encara una última proposta abans de marxar. Aquest Avui Vens, de Svetlana. Adéu-siau.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.